Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb el professor Boris Vallalta, coordinador del grup de recerca en Wireless Networking de la Universitat Pompeu Fabra, que ens parla del passat, present i futur de les tan omnipresents xarxes Wi-Fi. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana destaquem un prototip de mòbil de pantalla flexible i hologràfica, el llançament d'una aplicació nativa de WhatsApp per Mac i Windows i un pinzell de Google que pinta en 3D i permet als artistes de passejar per la seva obra. En el seu apartat habitual, el consultor informàtic Joan Jofre torna a parlar, com fa periòdicament, de la importància de tenir contrasenyes segures i de les millors eines per organitzar-les. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 13 de maig de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així, a la redacció de VilaWeb tenim una espècie de xicotet museu de peces arqueològiques de la informàtica, i el nostre convidat avui, quan li he ensenyat això, doncs no ha sabut ben bé de què estàvem parlant, com segur que no ho saben la majoria dels que ens estan veient per televisió, els que ens estan escoltant per ràdio. Imaginen-se una placa amb dos forats. Això és un mòdem acústic, un mòdem de fa... anava a dir segles, un segle gairebé, que els telèfons, aquells telèfons d'abans que anaven connectats a terra, el posaves així, això movies les peces i aleshores començava a xillar-se l'un a l'altre. De l'època d'aquests mòdems acústics al wifi, que és allò en què és expert el nostre convidat avui, va una autèntica revolució de tot tipus, de la qual parlarem avui, no només de com ha canviat això, sinó del que està canviant cara al futur. Per la qual cosa tenim amb nosaltres el Boris Vallalta, que és coordinador del grup de recerca en Wireless Networkings, és a dir, en xarxes sense fils, de la UPF, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquells que vulgueu saber-ne més, wnrg.upf.edu. Boris, no n'havies vist mai cap d'un d'aquests?
Moltes gràcies, Vicent, per la presentació. Certament no n'havia vist mai cap com aquest. De fet, jo recordo el meu primer mòdem que vaig veure, era un que permetia 300 bits per segon, però ja era una capsa integrada, i jo el primer que vaig tenir, em sembla que t'arribava a 24.000 bits per segon, o 13.000.
Ui, això però és molt modern.
Estic parlant del 96 o aquesta època, que és quan jo vaig entrar en aquest món d'internet.
T'agrada aquest, eh?
Sí,
té l'encant de, té l'encant del passat.
De fet, és... No ho he vist mai.
Molt bé.
Molt curiós.
D'això, la wifi, un món, no? És a dir, abans de la wifi, que el protocol d'enviar per on és informació a això, que anava tot enganxat, tot fixe que t'havies de connectar, la vida canvia per complet.
Bueno, hi ha hagut, en aquests període d'anys, 20, 25, 30 anys, hi ha hagut un canvi tecnològic increïble, un canvi social també increïble, que no podem deslligar les dues coses, de què és el canvi tecnològic o el canvi social. Però sota el mateix concepte, les dades s'envien de manera similar. Uh-huh. En aquest cas, mitjançant un cable, mitjançant modificar la senyal que viatjava per aquest cable. En el cas del wifi o de les comunicacions mòbils en general, el que fem és substituir el cable per el medi aire i enviem les dades per aquest medi aire. Conceptualment, s'ha evolucionat molt, però en el fons és el mateix, modificar una senyal que viatja amb les nostres dades, amb la informació que volem enviar.
El vostre grup es diu de xarxes sense fils, vol dir que no estem parlant només de la wifi. Tot el món parla de la wifi, tot el món té a casa la wifi, si no tens wifi et poses nerviós, ja exigim wifi a l'autobús, ja la wifi és omnipresent, però la wifi no és tot.
No, a nivell nostre o a nivell de recerca el que fem, cobrim qualsevol àmbit sense fils, en aquest sentit. Les dues principals tecnologies que s'han fet, les tres principals serien la internet de les coses, les xarxes sensors o de petits dispositius, això sí que ho cobrim, que és una de les línies importants. Després hi hauria les xarxes cel·lulars, que aquesta en principi no hi hem entrat, perquè, pels motius que hi hagin sigut.
Xarxes cel·lulars, estem parlant del 4G,
sí,
el 3G,
4G,
allò que és el telèfon...
Sí, el telèfon cel·lular. I després, on sí que ens hem centrat també molt és en el tema de recerca en wifi. I per què hem escollit recerca en Wi-Fi? Personalment, a mi m'agrada. Hi ha uns conceptes inherents a Wi-Fi que valoro molt. Un dels quals és que treballa en banda lliure, les bandes ISM, que bàsicament la banda lliure el que et vol dir és que qualsevol de nosaltres pot instal·lar el nostre punt d'accés on vulguem, complint un conjunt de requeriments petit, que és no transmetre una potència més elevada de 100 mW, 100 mW, depenent de l'espectre, i poca cosa més. I a partir d'aquí tu pots crear la teva pròpia xarxa. Però a la vegada que tu pots fer això, és a dir, que tu ets l'operador del teu propi espai wireless, també apareixen un conjunt de reptes, de problemes, per dir-ho així, que són molt complicats, són complexos. I trobar solucions a aquests reptes són interessants des del punt de vista de recerca. I un d'aquests reptes és la coexistència. Si ara tothom instal·la més d'un punt d'accés, o un punt d'accés a cada habitatge, o pels carrers, per on sigui, trobem que l'espectre que poden utilitzar és petit i hi ha congestió de punts d'accés i de wifis a tot arreu. Com gestionar tot això? És un repte important i, de fet, pot ser una de les causes que faci que l'èxit que està tenint el wifi es vegi frenat, perquè no doni al final l'usuari vol que la capacitat vagi, o la xarxa vagi ràpida. Si wifi no és capaç d'arribar a això, fracassarà en aquest sentit. Mm.
Tu acabes de publicar ara un article a la revista més coneguda de temes d'aquests, uh-huh, on planteges precisament aquests problemes que hi ha, sí, i dius possibles solucions. No? Uh-huh. El problema més clar és la congestió, això és evident. Abans obries la wifi en casa quan deia allò de selecció i xarxa wifi. Uh-huh. N'hi ha ben 15. Ara sí, és impossible arribar avall. No? La multiplicació dels wifis és, uh-huh, és brutal. No?
Exacte.
Aquest és un dels problemes que identifiques tu.
A nivell de l'evolució, sí. És a dir, en els propers anys, la Wi-Fi, com a tecnologia, ha de ser capaç de donar més velocitats de transmissió per satisfer els requeriments dels usuaris. Els usuaris sembla que, tot indica que l'evolució és a més contingut audiovisual, més vídeo, alta definició.
La realitat virtual que necessita molta banda.
Jocs online, jocs en xarxa, el que has comentat de la realitat virtual. Clar, tot això necessita que la xarxa pugui absorbir tota aquesta demanda de tràfic. I un dels reptes purament és la millora tecnològica que pugui permetre absorbir aquest tràfic. Però en el cas concret de les wifis hi ha l'afegit de que al treballar en bandes lliures no hi ha una planificació ni d'on s'instal·len les wifis ni quins recursos d'espectre fan servir, que t'afegeixen una incertesa que fa molt, molt complex el problema de satisfer realment aquests requeriments.
Sí. Clar, el que passa és que, de l'altra banda, si n'hi hagués una regulació, podria ser un problema, no? És a dir, si a mi me diuen on puc instal·lar-la i on no puc instal·lar-la dins de casa...
Bueno, és el model de les xarxes cel·lulars, per dir-ho així. Mm-hmm. En el sentit que un operador té una llicència, paga un espectre, però té ús dedicat d'aquell espectre. Llavors, pot instal·lar, per dir-ho així, els punts d'accés, les estacions base, on cregui convenient, respectant tots els temes urbanístics i d'opcions, però un cop té situats els punts d'accés, ell és capaç de controlar com funciona la xarxa en conjunt. Amb les xarxes wifi no hi ha aquesta opció. Mm. I bé, sí.
I quins altres són els reptes importants que té la tecnologia aquesta?
Hi ha un plantejament... Una de les coses curioses de wifi és que va néixer o es va concebre sobre els anys 90, més o menys, i aquí va arribar sobre els anys, finals dels 90, 2000, es va començar a extendre. Però des de que es va concebre, cap als anys primers, principis dels 90, es va apostar per fer servir un protocol d'accés que és TCMA-ACA. Aquest protocol d'accés, bàsicament, imita un comportament molt educat, que podria ser el que tenim nosaltres com a persones, que és no parlis, no transmetis dades si hi ha algú altre que està parlant. I això funciona bé, però presenta uns quants problemes. I un dels problemes que presenta és, bé, són diverses persones, és a dir, estem en un entorn on hi ha diverses persones que volen parlar. Si esperem que tothom estigui en silenci per parlar, pot ser que col·lisionem. És a dir, que dos de nosaltres comencem a parlar alhora i en aquest sentit no ens puguem entendre. Uh-huh. I això és un dels reptes o un dels problemes, una de les característiques d'aquesta tecnologia que per una banda li ha donat molta flexibilitat, ha permès que es pugui fer servir per accedir a internet, per crear xarxes mesh, per multitud d'aplicacions, connectar a diferents dispositius de manera senzilla, perquè té molts pocs requeriments de complexitat, és tan senzill com fer això, però alhora, quan tenim molta densitat de xarxes i molts usuaris, perquè estarem parlant, molts usuaris, molts dispositius que es connectin a aquestes xarxes, des de la nevera, des de l'ordinador, des del reproductor de música, la televisió, el no sé què, el projector...
Tot el que es pugui
exacte. Imaginar. És molt ineficient en aquests casos, quan també tenim molts dispositius. Ja no només moltes xarxes, que també, sinó quan tenim molts dispositius connectats a una xarxa. I això és una mica el camí que també tenim. Es pot solucionar això? Probablement es podrien optar altres mecanismes per compartir aquest espectre. Al final, això és una manera de compartir el mateix recurs, que és l'aire, per poder parlar entre tots. Podríem fer-ho diferent? Probablement sí, i més eficient. I això és una de les línies, per exemple, de recerca que estem treballant en el grup. Però té un gran inconvenient, de que tens multitud de dispositius que ja funcionen amb aquest esquema, i si de cop i volta ho canvies, perds. És a dir, no pots... Tots aquests dispositius deixarien de ser útils. I això tampoc interessa al final als fabricants, que volen millorar les coses sense perdre els clients anteriors. I bé, és una mica una lluita en aquest sentit.
Mm-hmm. Que... Això, clar, és un problema perquè si no es pren mai la decisió de solucionar això, el problema cada vegada serà més gruixut. En algun moment algú haurà de fer un pas.
Sí, i probablement la tendència no és aquesta. La tendència segueix sent ficar coses a sobre d'aquesta base per, bàsicament, donar més velocitat i intentar solucionar, ficant pedaços, per dir-ho així, aquestes ineficiències, aquests problemes. I s'han proposat alternatives, però no han tingut cap èxit. I potser no han tingut èxit perquè encara estem per sota del nivell de congestió necessària perquè les companyies que ho implementen tinguin necessitat.
Sí. Jo, Boris, n'hi ha un tema que no entès mai, i que ja que te tinc aquí, i segurament hem baixat molt la conversa, però m'interessa, que és tot això de què depèn, del software, del hardware o d'una combinació de les dues coses? Perquè jo moltes vegades em sorprèn que diu actualitza el teu sistema operatiu i de sobte el wifi va millor, sense haver tocat cap màquina. On està la clau? Perquè, per exemple, si la clau estigués en el software, doncs no seria problema actualitzar en aquesta línia que tu dius. Però deduís que el problema no és només el software, que deu haver algun problema.
En principi, el problema pot estar als diferents nivells. A nivell de software, ara que ho comentes, de fet, estem parlant de que tecnologies que estan evolucionant, que ens estan, les noves generacions ens poden oferir perfectament desenes de gigabits per segon, però per l'altra banda tenim que els nostres sistemes operatius no són capaços de donar-li suficient informació a la xarxa per transmetre aquestes velocitats, que pot ser que el coll d'ampolla en aquest cas sigui el sistema operatiu. Per l'altra banda, per aconseguir aquestes velocitats tan elevades a nivell del dispositiu de hardware o del dispositiu, aquestes funcions s'han de fer en hardware. El software no és capaç, els processadors que poden interpretar com fer això, no poden anar prou ràpid per realment assolir tantes velocitats tan grans. I en aquest sentit, el problema, és a dir, ha d'haver una evolució de hardware per realment millorar aquests esquemes, aquesta capacitat, però també ha d'anar una millora de software lligada. I deixa'm afegir una altra cosa. La tendència, tant en xarxes cel·lulars com en tot l'àmbit de xarxes, tant fixes com mòbils com wifi, és com que els processadors sí que cada cop van més ràpid. Moltes de les funcions que ara fem en hardware i que per tant han d'estar fixes, és a dir, un cop les tens implementades amb la targeta, allò es queda fixa i no es pot tocar, es volen fer amb software. De manera que si surt un nou protocol, surt una nova funcionalitat, es pugui actualitzar directament al dispositiu.
O sigui, que al final el wifi quedaria seguint només una antena física i tot ho faria software?
Necessites l'antena, necessites el que és el transmissor i receptor RF, ràdio, bàsicament, per posar la senyal a la freqüència que toca i recuperar les dades, la senyal de dades. A partir d'aquí, l'objectiu és que tot sigui software. I això no està clar que sigui més eficient des d'un punt de vista de prestacions finals, però sí que probablement serà més eficient des del punt de vista d'actualitzacions, d'afegir noves funcionalitats i aquest tipus d'aspectes. Molt semblant al que tenim a les aplicacions del mòbil, que se'ns actualitza, doncs podem anar cap a aquesta
direcció. Què passa? Clar, n'hi ha la part, diguem, tecnològica, però n'hi ha la part social, no? Per la majoria de la humanitat serà suficient. No?
Probablement, sí.
És a dir, sí que n'hi ha això que en diuen heavy users que necessiten un canal immens i una quantitat de dades tremenda, però la majoria dels humans amb menys d'un 25% de la capacitat fem de sobres perquè no necessitem res més.
Probablement, sí. Això és una realitat avui en dia. S'espera que això canvi perquè si tots mirem la televisió, tenim diverses televisions a casa o fem diferents... estem jugant o temes de realitat virtual, fàcilment assolim valors de requeriments de tràfic o de capacitat alts. Però també és cert que són moments puntuals. El problema és quan són les 7 de la tarda, tots estem a casa, tots volem fer el mateix i de cop i volta la xarxa no funciona. Que a vegades hem de dimensionar els sistemes pel pitjor cas o casos molt límits, però en el 99% del temps restant, sincerament, no faria falta tanta capacitat.
El fet aquest que apareguin cada vegada més coses connectades, que és una tendència claríssima, allò que la nevera parla amb el supermercat perquè te duguen el sopar i t'apareix i tu no parles ni res. Aquesta setmana han presentat el BIP, aquest nou invent, una nova tecnologia de l'inventor del Siri, que ja només li dius vull sopar una pizza i ell el compra, te l'envia, tu ja no has de fer res. Per tant, caminem cap a aquest horitzó en el qual les màquines facilitaran la vida de la gent molt més del que l'estan facilitant avui, però complicaran la vida dels tecnòlegs, no? Perquè si elles han de gestionar tanta informació...
Compliquen la vida, però també obren nous reptes i nous problemes interessants de resoldre. Vull dir que ens quedaríem sense feina.
Benvinguda sigui a la complicació.
Exacte, sí. Una mica la nostra feina és resoldre aquests problemes. De fet, la nostra recerca, som enginyers en el fons, som enginyers, i donat un repte, el nostre objectiu és trobar solucions a aquests reptes i les millors solucions. Dit això, el que comentes és una mica aquest paradigma de la Internet of Things, o les comunicacions machine to machine, Internet of Things, que es quedaria tot enclòs. I sí, realment s'està apostant, s'espera que sigui el gran avenç tecnològic i social en els propers 10 anys, probablement, on tinguem qualsevol cosa que ens puguem imaginar, des de la roba fins a la nevera, fins a qualsevol objecte connectat a internet, generant una informació que en principi pot ser individualment poc útil, però clar, ho sumes tot en global i això és una informació, un volum d'informació que pot aportar una quantitat de dades ingent i processades en conjunt, que això és tota aquesta era del Big Data i Data Analytics, pot visualitzar aspectes socials i econòmics, culturals, qualsevol aspecte que ara mateix són molt difícils de predir o d'imaginar o de jugar amb ells.
Això sempre hi ha una altra curiositat, jo aprofito que tinc per anar preguntant curiositats. L'entorn domèstic, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, l'entorn dins de casa, jo puc tindre el punt d'accés i puc afegir-li un repetidor si la casa és molt llarga o el que siga, i al final, més o menys, amb dos peces faig. Quan això salta al carrer, la casa és un entorn molt controlat, en el qual hi ha una temperatura ambient més o menys, diguem, que es mouen uns paràmetres més o menys tal, no plou a dins, etcètera. Quan la wifi l'atraca al carrer i em posa a parlar del cotxe amb els aparcaments i amb els semàfors, tot això, clar, aleshores el somet a unes condicions que no tenen res a veure amb l'anterior. Això no té cap importància, no afecta per a res, l'aire això no li preocupa o...
Sap greu no poder-te donar cap resposta concreta amb això perquè ho ignoro completament.
D'acord, està bé.
Però, bàsicament, aquests productes o aquests equips et permeten, per mirar el que són les seves especificacions, treballar des de potser 0 graus, 1 grau, fins a 50-60 graus. En principi és el seu règim de treball estable. Des d'aquest punt de vista, evidentment que la calor fa que l'electrònica pugui variar una mica el que són els oscil·ladors o rellotges, que et marquen una mica la velocitat de treball dels equips, però dubto que realment sigui significatiu. però això és purament des d'usuari i mirant.
D'acord, en qualsevol cas, és evident que caminem cap aquí. Em sembla que ja n'hi ha, de més, com propostes, no? Crec que el 2019 entra en vigor una nova especificació del Wi-Fi, o hauria d'entrar en vigor, perquè això no se sap mai, com de 3 anys en aquest món és l'infinit, i per tant ningú sap què passarà, però en principi està previst, no? N'hi ha passos que s'estan donant ja concrets que ens afectaran
cap a millorar això. Sí, el Wi-Fi, l'evolució bàsicament és cada període de 5 anys, més o menys, es van definir noves especificacions tecnològiques que aposten per resoldre certs problemes, i un dels problemes sempre és l'increment de la capacitat. Concretament, ara s'està treballant, l'últim producte que va sortir, o l'últim estàndard, que és, bueno, són els estàndards, és l'11C, que ara comencem a tenir productes a les botigues. Es va finalitzar el 2013 i des de llavors s'ha començat a treballar en un altre, que es preveu que acabarà el 2019 i que serà més o menys el que definirà les wifis a partir del 2020, 2021, fins al 2025.
És l'11AX, aquest famós, correcte, que tant se'n parla.
Bueno,
n'hi ha molt de bum-bum amb l'11AX, sembla que el món canviarà amb l'11AX.
Sí que ho semblava, sí que ho sembla. Probablement no serà tan revolucionari com s'està dient ara, però es tornarà a dir el mateix quan acabi l'11AX i comenci l'11 no sé què.
Però per un ignorant, en què canvia?
Bueno, sí que per l'usuari no canviarà pràcticament res. Va. Veurà que li va més ràpid, probablement.
Que ja és un canvi.
És un canvi. Bueno, veurà que va més ràpid. Veurà que les aplicacions que fa servir funcionaran. Això és l'objectiu. Però sí que hi ha una aposta gran en un canvi de paradigma respecte que situïa en l'11C, però que realment aquí s'aposta per això, que són les comunicacions multiusuari. Un dels problemes una de les limitacions del Wi-Fi ara és que, principalment, en aquest grup de nodes que parlen, només pot parlar una alhora.
Allò que explicaves de la conversa amable.
Sí.
Molt bé.
I clar, si només pot parlar una alhora, potser estem perdent capacitat de l'espectre, perquè si poguéssim fer que tots parléssim alhora i el receptor pogués escoltar-los tots, o el transmissor pogués parlar a diversos usuaris a la vegada i cada usuari d'aquests pogués agafar les seves dades, bàsicament multiplicaríem la capacitat de la xarxa per un factor N, on N és tantes converses simultànies que podríem tenir. I això és l'aposta de l'11X, intentant ficar una tecnologia que és UFDMA, que és dividir el canal en subcanals i assignar un canal a cada un dels usuaris, i una altra tecnologia que és la que es diu MIMO, Multi-User MIMO, que és fent servir múltiples antenes, redirigir l'energia que porta les dades per cada usuari només cap a aquell usuari. I d'aquesta manera podem realment tenir diverses converses o diverses transmissions de dades.
Sí, sempre s'optimitza el recurs, no? Entenc?
Sí.
O sigui, el mateix recurs es pot optimitzar moltíssim.
Paral·lelitzar, bàsicament. La idea, al final, el gran problema de les comunicacions sense fils és que quan tu envies les dades no pots controlar amb poca resolució cap on van, perquè
s'escampen,
es disseminen per l'aire. En un cable això és fàcil, va dins el cable. I una mica la tendència de les comunicacions sense fils és aconseguir això, aconseguir dirigir les dades només cap a un usuari concret. Així es pots paral·lelitzar i compartir aquest recurs entre tants usuaris com sigui necessari.
Tu ets enginyer, coordines el grup de recerca de la Politècnica en
Pompeu Fabra, perdona.
No sé per què he dit Politècnica abans, tens tota la
raó. És l'acostum de
Pompeu Fabra, és veritat. Sempre identifiques els texts allà i allò és una cosa de fa anys que ja no és realitat. Perdó, la Pompeu Fabra. No, et volia preguntar per la feina que feu, perquè deu ser com molt apassionant, en el sentit de que deuen haver moltes universitats al món on molta gent esteu fent treball de punta amb aquest tema, no? Esteu imaginant aquesta xarxa del futur, aquest problema, per exemple, dir com podem fer que en comptes de que un s'esperi que acabi l'altre, tothom pugui parlar simultàniament. Això, les universitats de tot el món, diguem, teniu molta relació o tots esteu intentant trobar la solució cadascú a la seva? Dir, com es viu aquest ambient d'investigació? Perquè tinc la sensació que ha de ser trepidant, no? O sigui, que n'hi ha temes que els estudiosos se'ls prenen a llarg termini. Però aquest és actualitat com total i absoluta, sí. No? Deu ser molt trepidant, això.
És trepidant, és cert, perquè sempre estàs intentant avançar una mica l'últim que s'ha fet en una àrea tecnològica. També és estressant, perquè és una competició, en el fons, entre investigadors, entre universitats, internacional, on hi ha, com has dit, molta gent treballant amb això, i si algú s'avança, per dir-ho així, s'ha acabat. És a dir, no, sí que sempre pots fer coses diferents, però al final les idees importants són poques i són les que tots, com a fent recerca, busquem. El que sí que és cert és que també s'intenta crear xarxes internacionals o nacionals, és a dir, amb els diferents grups que treballen en aquest ambient, en aquest àmbit, i sí, les col·laboracions normalment ajuden a que hi hagi una massa crítica suficientment gran i diferents visions, i realment treballar en aquesta línia.
I una curiositat intel·lectual. Jo, que soc de lletres, vaig quedar molt impressionat fa uns mesos parlant del càncer amb un investigador molt conegut. Em va explicar, una espècie de metàfora, em va dir, no, com que vam topar amb la paret, vam decidir, d'acord, la solució no és pegar contra la paret, sinó imaginar el càncer d'una manera diferent. I que a partir d'ahir s'han obert moltes finestres per aturar càncers concrets, etcètera, etcètera. En aquest cas és el mateix, és a dir, n'hi ha una part que és tecnologia pura i dura, però hi ha una part intel·lectual, de dir, imaginar tot això d'una altra manera dins del propi cervell i dissenyar un altre model, per dir-ho d'alguna forma?
Sí, totalment d'acord. I, de fet, moltes solucions que van sortint és per plantejar conceptes de manera alternativa, provar que realment funcionen i desenvolupar-los per fer-los una realitat. Però també és cert que és complicat. És a dir, proposar... Estem en una dinàmica moltes vegades de que és una evolució contínua del que ja hi és, i si proposes coses molt alternatives et trobes que es puguin perdre realment en aquesta dinàmica absorbent. Però és molt interessant que, per exemple, conceptes bàsics, nosaltres treballem molt en un àmbit bastant matemàtic, al final, com has dit abans, tot és optimitzar el recurs, i optimitzar és modelar com s'usa aquest recurs, matemàticament es formula i, bueno, et dona idees de com el pots solucionar. Trobes que problemes conceptuals que es poden aplicar a qualsevol cosa, de com compartir un recurs, l'aire, com compartir un recurs que pot ser... qualsevol cosa, realment et donen a solucions particulars, tecnològiques, que van molt bé. Una de les coses que estem fent ara és molt senzilla, és com... Bueno, és molt senzilla, és una de les millores que estem fent per les xarxes Wi-Fi és evitar aquestes col·lisions. Per evitar-ho hi ha diverses estratègies, i una estratègia és fer-ho centralitzat, que hi hagi un punt d'acció, és a dir, ara transmets tu, ara tu, i així és seqüencial, o en l'ordre que consideri. Però, clar, això és un canvi de paradigma respecte al que comentàvem de l'accés així distribuït i descentralitzat. Nosaltres estem apostant per una solució molt, molt senzilla, que és que cada node aprengui de manera distribuïda, descentralitzada en aquest cas, quin és l'ordre en què pot parlar. I és una solució que a cost zero t'aporta uns guanys de prestacions bastant elevats. I és una solució que pots aplicar a qualsevol aspecte social de la vida. És a dir, si som capaços d'afegir una mínima intel·ligència i aprendre a fer les coses amb un cert raonament darrere, els guanys són grans. I en aquest aspecte sí que veiem que sí que és molt interessant a vegades sortir una mica d'aquesta dinàmica, agafar idees que poden ser trencadores, nous conceptes, i veure com podria això canviar l'evolució tecnològica.
Sempre em crida l'atenció, especialment els matemàtics, que quan parleu de conceptes disruptius solen ser elegants.
Ah! És que això, quan, si ets capaç de trobar una solució elegant a un problema, és una bona solució. I això és gairebé sempre així. Quan la solució és lletja, per dir-ho així, no és maca, malament.
Els que som de lletres ens costa entendre quan parleu en aquests termes, però es capta com una emoció per l'elegància en els matemàtics.
Sí, cert. A vegades, i sobretot quan ets capaç de descriure un comportament real, en aquest cas una xarxa, com funciona, a través d'unes expressions que amb pocs paràmetres et capturen les diferents dinàmiques, és maco.
Confortat.
Sí, realment sí.
Està bé. Boris, nosaltres així a l'internauta tenim un costum, que és acabar les entrevistes sempre preguntant al convidat, i ara en el teu cas una pregunta gairebé impossible. Com s'imagina el seu camp d'ací 5 anys? No? Ja han dit que se suposa que estarà a ple rendiment les xarxes a X, etcètera, etcètera, però com t'imagines el món aquest de les xarxes sense fils d'ací a 5 anys?
Probablement, des d'un punt de vista de fora, des del punt de vista, és a dir, d'usuari de tecnologia, tindrem tecnologies més avançades, hi haurà canvis, per exemple, no ho he comentat abans, una tendència actual és apostar per freqüències més altes, els 30 GHz, 60 GHz, que això té avantatges, que dona fàcilment molta més capacitat, dispositius més petits, però té inconvenients. Per exemple, el rang d'abast és molt més curt. Per altra banda, ens anem baixant de freqüència també per treballar amb tot el d'Internet of Things. Tindrem tots els dispositius bàsicament connectats. Però probablement el repte, des d'un punt de vista sense fils, probablement l'evolució serà similar. És a dir, els reptes que es presentaran jo crec que seguiran en la mateixa línia, expandint una mica els requeriments de capacitat, però en una línia similar. Però probablement el repte més important que hi haurà des d'un punt de vista global de recerca en tot això és què fer amb tota la quantitat de dades que es generin, sobretot des del punt de vista d'Internet of Things. I com aquestes dades no només poden generar informació valuable per gent, des d'un punt de vista per organismes, empreses, sinó com aquestes dades poden fer-se servir per optimitzar la pròpia xarxa. És a dir, si tu pots, per exemple, en un cas molt concret és les xarxes de sensors. Si podem combinar diferents xarxes de sensors independents, que en principi aquesta xarxa funcionarà d'una manera fixa, sense més, ens proporcionarà una certa informació, però potser aquesta informació, si no la necessitem, podríem optimitzar aquesta xarxa si podem aconseguir aquesta informació d'un altre punt. I només activar aquesta xarxa quan la informació que aconseguim d'un altre punt no és suficientment vàlida i l'alimentaríem, la combinaríem. I el mateix al revés. Si som capaços de jugar amb tot això i fer que les xarxes s'autooptimitzin, aprenguin en funció de les dades que generen altres xarxes o comportament dels usuaris, etc., pot ser realment una revolució en el sentit de com ara es gestionen o s'optimitzen els sistemes de comunicació en general.
Molt bé, fascinant. Boris Vallalta, coordinador del grup de recerca en Wireless Networkings de la Universitat Pompeu Fabra. Torno a repetir l'adreça per si algú té interès en conèixer més bé el seu treball, www.narg.upf.edu. Boris, moltes gràcies per la feina que esteu fent i sobretot per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres així a VilaWeb.
Moltes gràcies per l'opció de venir aquí, que a vegades és una mica el que us comentava abans. Nosaltres ens movem en un món molt acadèmic, parlem amb altres recercaires, parlem amb els estudiants, però a vegades l'opció de parlar amb un mitjà que té un abast d'àmbit més genèric és un repte també per nosaltres, però és una oportunitat també de donar a conèixer que fem coses interessants, que les fem des d'aquí a Barcelona també, això, bàsicament.
Així les portes les teniu sempre obertes.
Moltes gràcies, un plaer.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Els grans fabricants de mòbils, des de Samsung a LG passant per Nokia, han anat presentant prototips de telèfons amb pantalles flexibles. Però encara no han arribat a les nostres butxaques ni ofereixen la flexibilitat que prometien. Gràcies al grafè, un material que ha entrat amb força a la indústria dels mòbils, aquesta possibilitat torna a ser damunt la taula. Aquesta setmana s'ha presentat en una conferència a San José, al cor de Silicon Valley, l'anomenat HoloFlex, un nou prototip realment flexible i no pas plegable desenvolupat pel Human Media Lab de la Universitat de Queen de Kingston, al Canadà. A més de la flexibilitat real, l'HoloFlex també presenta una altra novetat destacable. A la pantalla es poden veure imatges oleogràfiques amb una resolució encara no del tot òptima, sense necessitat de fer servir ulleres especials. I tot plegat amb un dispositiu que, si descomptem la pantalla formada per 16.000 lents d'ull de peix, presenta característiques tècniques normals i funciona amb el sistema operatiu Android. L'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp acaba de fer el seu pas definitiu a l'ordinador. Tot i que des del gener de 2015 se'n podia fer servir una versió web al navegador, ara s'ha presentat una aplicació nativa per Mac i Windows. Es tracta d'una nova manera de mantenir els usuaris comunicats en qualsevol moment i en qualsevol lloc, fent servir el telèfon o l'ordinador, tal com s'explica en un comunicat al blog oficial. Com WhatsApp a la web, la nostra aplicació d'escriptori és simplement una extensió del telèfon mòbil. L'aplicació reflecteix les converses i missatges que són al teu telèfon. Entre les funcions introduïdes hi ha la possibilitat d'enregistrar missatges de veu i fer servir la càmera de l'ordinador per fer fotos i compartir-les, o bé accedir als vídeos, fotografies i documents emmagatzemats i enviar-los. Tilt Brush és un pinzell màgic desenvolupat per Google que permet als artistes de pintar en tres dimensions i passejar per l'interior de l'obra que creen. El pinzell funciona amb les ulleres de realitat virtual del fabricant HTC. Amb aquests estris, l'aplicació creada per l'empresa californiana dona la possibilitat de generar un espai virtual que acaba transformat en una obra d'art en tres dimensions. Amb Tilt Brush, els artistes poden pintar i dibuixar en aquest espai de realitat virtual i interactuar amb la seva pròpia obra d'art. En un pas més cap a la nova perspectiva i dimensió en la pintura, que passa així per un altre pla en què les dimensions del temps i l'espai convergeixen en la mateixa unitat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia, Martí.
Què expliques avui?
Avui parlarem de contrasenyes.
N'hem parlat bastant.
Però com que sempre, cada dos per tres van sortint notícies.
Cal parlar-ne constantment,
sí.
No?
I ara fa 4 o 5 dies va sortir una d'un hacker rus que havia robat, com a mínim, deia 272 milions de contrasenyes.
Déu-n'hi-do.
Entre les del Gmail, de l'Outlook, per aquestes tonteries. I del mail.ru, que és com el Gmail, però en versió...
I què en farà, d'això?
En versió russa. Les ven. Les ven. Jo us poso l'adreça, on podeu comprar-les per la quantitat d'un dòlar.
Per què dius?
Sí, les ven per un dòlar, no? Aquestes coses estan barates.
I això farà negoci?
No ho sé si farà negoci, però donarà a conèixer que això dels passwords és una cosa que no serveix per gran cosa. De fet, i aquest link no us el poso, si remeneu una mica veureu que les podeu tenir sense ni tan sols pagar el dòlar. Però vaja, si voleu pagar un dòlar, per un dòlar les tindreu. Els que han estudiat el que ha robat diu que sí, que és veritat, que són realment oficials, encara que els de Google, per exemple, no hagin volgut dir res i s'hagin callat.
No. O sigui, Google no et dirà si la
no,
teva contrasenya...
No t'ho dirà. Bé. Però bueno, i avui parlarem del tema contrasenyes en dos àmbits. És a dir, primer parlar una mica d'estratègia, que això hauríem de tenir clar, i després software, programes que ens poden ajudar a conviure amb tot aquest mare magnum que tenim amb les nostres contrasenyes. O sigui, serà una mica una barreja perquè, a veure, jo he separat, podríem fer-ho més estricte. Primer havia posat 3 categories, al final me n'han sortit 4 categories de contrasenyes. De fet, si fóssim rigorosos i seguíssim els experts de seguretat, no tindríem mai 2 contrasenyes iguals per 2 llocs diferents. I tindríem tantes contrasenyes com llocs que anem a visitar. Però això ja sé que no ho farà ningú, de fet no ho faig ni jo, o sigui que farem una mica d'estratègia. Llavors, la primera classificació és dels llocs aquells que ens és igual que ens prenguin la contrasenya. Hem de tenir-ne una que si ens la prenen és igual. És a dir, els llocs com, per exemple...
Una bàsica,
que no tingui importància, que si ens la prenen no ens fan cap mal. És a dir, és el de llegir el diari pel matí, o el de veure el Netflix. És a dir, coses d'aquestes que no hi ha diners per entremig, sinó que simplement el que fem és l'utilitzen perquè ens l'han demanat per accedir a un servei.
Amb Netflix sí que hi hauria diners pel mig, no?
No, amb Netflix el que passaria és que deixaries de veure-ho, però ja ho pagues cada mes, pagues amb la teva targeta, però no hi ha un plus per veure 25 pel·lícules cada mes, sinó que tu pagues els 7, 8, 9, 10 euros, depèn del que hagis contractat, i sempre veus el mateix. La subscripció de VilaWeb Plus, tu pagues el mateix. És a dir, si te la prenen, el màxim que hauràs de fer és anar i dir vull resetejar la meva contrasenya. Uh-huh. I a lo millor, si t'han pres la de Netflix, et podran entrar a VilaWeb. Que llegeixin VilaWeb. És a dir, no ens hi posarem per aquí. Perquè per aquests llocs tan simples no val la pena tenir contrasenyes molt complicades. Tot i això, a veure, espera't, però quan dic, pensem una estratègia, hauríem de tenir una contrasenya com a mínim de 8 dígits, de 8 caràcters, perquè hi ha molts llocs que ens la demanen. Per tant, hem d'anar a buscar que ens compleixi els requeriments mínims per qualsevol lloc que vulguem anar. Llavors, penseu una contrasenya que tingui, a ser possible que tingui 6 dígits. Dígits vol dir números. Perquè hi ha molts llocs que ja també et demanen 6 dígits. I els pins ja comencen a ser de 6 dígits. O sigui, penseu alguna cosa que combinacions de nom, de números, lletres, en tingui com a mínim 8, si teniu alguna que en tingui 9 o 10, millor, doncs penseu que en tingui com a mínim 8 i que hi hagi 4 o 6 números per allà al mig.
Que sigui com més estàndard, millor.
Que sigui una cosa que sigui molt fàcil de que la recordeu. Poder les vostres 3 inicials, bueno, si el vostre nom és complex, doncs és 4 inicials, és igual. Però coses d'aquestes, no cal que us compliqueu molt la vida. A veure, no cal que us la compliqueu, però feu-li complir, però no li feu tan trivial al senyor que se lo vulgui prendre o que se lo vulgui encertar. Bé, segon nivell, contrasenyes serioses. Aquí ja comencem a ser una mica complicats. És a dir, per exemple, contrasenyes serioses, jo he posat Twitter. És a dir, no ens agradaria que ningú entrés al nostre compte, per a nosaltres ens descobrís la contrasenya i posés coses que no voldríem dir. Tot i que podem fer com els polítics i dir, algú m'ha pres això, sí. I algú ha posat això en nom meu, que jo no he sigut, no, mai, jo mai he sigut. Doncs bé, com que no som polítics, intentem que no entrin per nosaltres ni a Twitter, ni a Facebook, ni a aquests llocs que no ens agradaria. És a dir, no ens farien molt de mal, però no ens agradaria haver de donar massa explicacions de per què hem posat segons quines coses a Twitter. Bé, després venen les importants, i aquestes sí que comencen a ser crítiques. Les importants ja hauríem de pensar que ha de ser una cosa que integri números, lletres, símbols raros, que com a mínim tingui 12 caràcters, com a mínim. La farem servir poc, però ha de tenir com a mínim 12 caràcters. Per exemple, què hi posaria jo amb aquest concepte? Dropbox. Dropbox és on tenim tots els nostres arxius. No ens interessa que qualsevol aprengui. O sigui, a més hauria de ser per pocs llocs, perquè han de ser llocs molt segurs i que estiguem convençuts que aquests llocs no, ningú hi accedirà. Encara que ara contradic el que he dit al començament, Gmail podria ser un lloc que també ens interessa que sigui una contrasenya complicada. Si alguna vegada resulta que Gmail els hi prenen les contrasenyes, que sapiguem que tenim 5, 6, 7, 8, 10 llocs on hem d'anar a canviar la contrasenya i seguir treballant. I com a màxim ens passaríem això en aquests llocs. Feu combinacions, números i lletres, compliqueu-vos més. És a dir, cadascú ha d'intentar saber en quina categoria posa les seves coses.
Depenent de l'ús que faci de cada
eina. Depenent de l'ús que en facis. Els llocs on compreu, com per exemple Amazon o eBay, és molt important que no us prenguin i que algú per nom vostre compri i s'ho faci enviar a casa seva. Això quedaria molt lleig. Després quedaria la pista, però arribar-hi costaria molt. Ja si són llocs d'aquells que les compres és presencial, poseu-ho a la categoria més simple, la 2. Per exemple, una reserva d'un restaurant. Si tu fas servir les reserves de restaurant per internet, doncs una reserva com que hauràs d'anar tu al final, doncs no cal que sigui molt complicada. Però si és un lloc a l'eBay que t'ho enviaran a casa, sí, dona-li una mica més de categoria. Bé, i passem al grup 4, i aquesta ja és greu, és on tenim els diners. És tan simple com... Allà on tenim els diners és grup 4. I el grup 4 ha de ser una contrasenya que no la recordem.
Caram, sí, això és molt complicat. Eh?
I que sigui impossible que algú la tregui sabent totes les nostres dades. No val amb els números posar els 8 dígits del dia, mes i any que vam néixer. No, aquesta...
Això ja està gastat.
No? Està molt gastada. Ni del dia que ens vam casar, ni del dia que va néixer el primer fill. És a dir, tots aquestes no valen. Heu de buscar combinacions. I per la manera de buscar-los és fer servir un programa que se les inventi i que no tingui res a veure i cap lògica. Després, no la recordareu mai. Jo us poso, per exemple, un aquí creat de 16 caràcters amb 3 números i 2 símbols. És G majúscula, F, H, U, H, E, P majúscules, 8, obre corxete, més, tanca corxete, 9, do... Bé, i segueix fins a 16. D'això no se n'en recordarà mai ningú. Per tant, què passa? I ara anem a la segona part del que explicàvem. Hem de tenir un programa que ens guardi les contrasenyes, perquè si no estem perduts.
Totalment.
No val portar-les escrites a la cartera.
O no val desar-les al navegador.
No, no, això no val. És a dir, si teniu el PIN de la targeta de crèdit, apuntar-lo a la targeta de crèdit és un mal costum. I apuntar-lo amb un paper a la cartera que us poden vendre també és un mal costum.
Error.
Per tant, necessitarem un programa que això... no només ens guardi, perquè tots aquests programes no només ens guarden les contrasenyes, sinó que ens guarden, a més, els codis de les targetes i els números de les targetes de crèdit, ens guarden el DNI, el número de la Seguretat Social, el permís de conduir, és a dir, totes aquestes coses que normalment, el número del carnet de les biblioteques, totes aquestes coses que no les tenim centralitzades en un lloc i que si les haguéssim de buscar no sabríem com fer-ho, doncs això és un bon lloc per guardar-los. I a més, et generen contrasenyes difícils. Ara, té un inconvenient.
Que necessitem una contrasenya.
Necessitem una, com a mínim una, que aquesta sí l'hem de recordar.
I de quin nivell seria?
De nivell superior. És a dir, allà hi tenim tot. És a dir, si ens prenen aquesta, saben els nostres comptes corrents, les subscripcions, tot, ho saben tot. És a dir, aquesta haurà de ser el més complicada possible. I clar, com que no podem refiar-nos del programa perquè ens la digui, podem fer dues coses. Una, o la portem en el mòbil i llavors tenim lo de la ditada
que
funciona, o ens inventem una que sigui relativament complexa, que hi afegim majúscules, minúscules, alguna frase que sigui difícil de trobar i que al mig de la frase li posem números...
Però que tingui la nostra lògica. Com
que tingui la nostra lògica. Llavors, què fan aquests de... A veure, t'agrupen a més les contrasenyes. El primer que us volia explicar, que és un que es diu One Password, és un programa que, a més de guardar-te-les, t'ajuda a posar-les amb el teu ordinador. És a dir, quan tu estàs amb una... t'instal·la una extensió al navegador, que quan tu estàs en una web i la web et demana un codi d'usuari i un password, ell les omple per tu que les té guardades. Amb aquest sistema sí que podeu que totes les contrasenyes siguin rares. És a dir, perquè no l'haureu de recordar mai més. És a dir, el vostre programa se n'en recordarà de posar-la per tu. És més, quan esteu fent al revés, quan esteu en el pas d'omplir un formulari que us demana identificar-vos per registrar-vos, coses d'aquestes, quan vosaltres poseu el codi d'usuari i poseu una contrasenya, podeu posar la contrasenya que ell s'inventa i, a més, quan detecta que esteu donant-vos d'alta en una web, i ho detecten bastant bé, doncs es guarda aquell codi d'usuari, aquell password, per la següent vegada. Jo he apuntat aquest matí quantes contrasenyes tenia. Si algú en té més que jo, m'agradaria saber-ho. 878.
Jo crec que no hi ha ningú més que en tingui tantes.
Llavors, si tens tants llocs, necessites un sistema de gestionar-la. Aquest programa té una altra habilitat molt bona, que és que et pot concentrar o pot fer grups de codis. Per exemple, jo en tinc un que és coses que porto a la cartera. I clar, a la cartera portes les targetes de crèdit. Llavors, si un dia perdés la cartera, sé que amb aquell grup puc trucar a les targetes de crèdit que porto. Sé el meu DNI quin era. Bé, això tots ho hauríem de saber de memòria, per bé. Però sé el meu número de la Seguretat Social. Sé les coses que porto a la cartera, quines són perquè has de donar de baixa i de tornar a demanar quan, si algun dia la perdo.
Ho has fet servir mai, això?
Encara no l'he perdut, però ja està.
No.
Llavors, què passa amb aquests sistemes? Que has de sincronitzar-los. És a dir, tenen una aplicació per al teu navegador normal, el de sobretaula, tenen aplicacions per l'iOS, per l'Android, per Windows, és a dir, tenen tota una sèrie d'aplicacions i t'interessa tenir-les sincronitzades, és a dir, que tu donis una aplicació d'alta, una contrasenya d'alta en el teu navegador d'escriptori i que al cap d'un moment la tinguis en el teu dispositiu mòbil. I aquests ho sincronitzen per assistir de diferents maneres. Un és el Dropbox, és a dir, creen una carpeta tancada en el Dropbox, tancada i, a més de tancada, encriptada en el Dropbox, de manera que qualsevol que la llegeixi no serveix per res. I tots els altres dispositius es van connectant al Dropbox per posar-se al dia. Ho fan per aquí, ho fan per l'iCloud, ho fan via l'iTunes, i tenen una sèrie de sistemes per fer-ho. La versió gratuïta et funciona normalment, i llavors si vols tenir... Tenen tres sistemes, la gratuïta, la de que tu pagues $5 al mes, que serveix per tota la família, llavors tens tota una sèrie de gadgets que jo diria que no han de ser molt importants, i després la que tu pots comprar d'una sola vegada i te n'oblides, no pagues res al mes. Això, si algun dia la voleu comprar, remeneu perquè hi ha moltes ofertes. Val $65, però segur que la podeu trobar per 20 o 30 euros. Cada 2 per 3 hi ha ofertes d'aquest. I l'altre és un que es diu Last Password. Bé, encara en tinc 2 més. Però Last Password és la competència...
No hi ha gaire minuts per això.
Bé, no, Last Password és la competència. Ve a fer més o menys el mateix, però no té una aplicació, sinó que tots són extensions del navegador i centralitza en els seus servidors les contrasenyes. Hi ha una altra que es diu KeePass, que és una que és de codi obert, aquesta no us costarà ni un duro, i finalment us volia donar un altre gadget, perquè quan ens estem registrant a tots aquests llocs tenim un problema, a més, i és que ens demanen sempre l'adreça de correu i la contrasenya. I l'adreça de correu, moltes vegades, això representa que comencen a enviar-nos spam a la nostra bústia. Doncs hi ha una aplicació que es diu Mailinator, com de Annihilator, que el que fa és us dona una adreça de correu gratuïta que cada vegada pot ser diferent, no cal que sempre sigui la mateixa, gratuïta i que només serveix per aquell registre.
No serveix per obrir panys.
Sí. Vigila, és una adreça de correu pública, és a dir, el que arribi allà ho pot llegir tothom.
Ah, sí?
Sí, ho pot llegir tothom.
Si no hi ha contrasenya, no hi ha res.
No hi ha res. És a dir, només serveix per rebre correu que tu no vols que es rebi mai. És a dir, aquell correu que rep, el reben, i al cap d'una estona l'esborren. És a dir, tu tens una estona, em sembla que són 24 hores, per llegir aquell correu. Diu, moltes vegades quan et registres et diuen esperi que li enviarem un correu, després sí. Faci clic i tot. Doncs això, suficient per fer clic i llestos. L'adreça te la inventes tu, no cal ni registrar-te ni res. A la que tu t'inventis l'adreça, quan ells rebin un correu, crearan aquell compte. I quan tu vulguis llegir-la, l'únic que has de posar és l'adreça que t'has inventat. Tan simple com això. Al cap d'unes hores, aquells mails desapareixen.
Molt bé. Com has dit això?
Mailinator.
Mailinator, molt bé.
És tan simple com inventar-vos una adreça. Papet igual deu estar inventat, però és igual, com que a partir d'aquell moment és teva, si un altre ha creat Pepet i arriben 2 mails a nom de Pepet, doncs allà hi seran els mails. Pepet@mailinator.com.
Doncs escolta'm, veiem que hi ha una mica més de complexitat al voltant del món de les contrasenyes.
Sí, però d'això no ens en salvarem.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan.
Gràcies.
Les coses tenen ànima, tenen memòria, les coses també tenen drets. Les coses es poden comunicar, poden empatitzar. Les coses també tenen drets. Cuidem totes les coses, de la pedra al desmai. No hi ha cap que em faci nosa, perquè les coses són guais. Les coses coses són de debò. Més que tu i que jo, aquesta és la veritat. Cuidem totes les coses del diamant al carbó. No n'hi ha cap que em faci nosa, perquè les coses molen